Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui dimecres 27 d'octubre del 2010, on havíem deixat aquesta història, doncs als baixos de l'edifici Miramar, amb Àngel Hernández pintant fa uns quants anys d'això. Cinc, Àngel, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Cinc anys fa d'això?
Bon dia a tothom, sí. Cinc anys farà ara, cinc anys.
I aquella obra que va ser exposada a l'interior del Miramar, si no recordo malament, en algun moment...
Allò va quedar, està actualment, bueno, va quedar la Fundació Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria. I, bueno, molt contents ells i molt content jo, perquè la idea era aquesta, no?, de fer alguna cosa que quedés al poble. Jo penso que el pintor, almenys jo, no?, que m'agraden els grans retos, pues, poder passar per la vida amb el que t'agrada... I, bueno, i per on tot vull dir aquest dematí que gràcies a tu, Morando, i a Ràdio Maricel, que pugui estar aquí, perquè els pintors no faríem res si no fos per un equip en total, no? Som un equip i uns els necessitem als altres, i això, pues, arriba un moment que et dona la força, pues, tota la gent que vas... Jo, per exemple, vaig estar amb l'alcalde amb aquest projecte que ara parlarem, i em va deixar una sensació realment fabulosa, no? Perquè en tot moment... Pues, li va agradar molt la idea i ell ha apostat molt per l'art, per la pintura, té una sensibilitat molt especial i jo l'única incentivació que tinc és poder fer el que m'agrada, no? I que quedi al poble.
Aquella obra d'alguna manera va treure una espina anterior.
Sí, sí, perquè allò del Guernica se n'ha parlat molt.
I farà 15 anys d'allò.
I farà almenys 15 anys, exacte, no? I allò, pues, sembla que no, però aquell dolor que tens de veure que una obra tan gran i tot l'esforç que... Perquè, clar, una cosa és que la gent, pues, pugui escoltar el que va passar, però que tu puguis viure, no? I jo ara mateix, pues, vengo d'un dolor de muelas que tengo estos días fatal. Però jo, quan pintava el Guernica, havia noches que m'iba a l'ambulatori perquè no podia, amb uns dolors de muela, amb dolors de... I allò va ser dos mesos de molt treball, de dia, de noche, després empreses de Sitges que van participar, van col·laborar molt, la Guàrdia Civil, la Policia Urbana, tothom, que, vull dir, allò va ser... I allò, clar, jo quan va morir el meu pare, vaig vindre de Múrcia, vaig vindre a Sitges, vaig anar a l'hotel on estava dipositat el quadre i em van dir que no hi era, que, bueno, allò va ser un... Vaig passar una depressió molt gran i gràcies al Jordi Baget, l'alcalde que tenim ara, que jo personalment puc dir... perquè he treballat i he fet coses, almenys amb aquell lienzo em va donar l'oportunitat de poder fer aquell lienzo per l'Ave Maria. Jo vaig aprofitar un mes més, vaig estar al Miramar, perquè no es quedés ningú sense res, no? I pel càncer i per dos o tres entitats que vien aquí, que no me'n recordo ara, perquè no es quedés ningú sense un quadre, no? És com ara vull fer-lo d'aquest quadre, que quedi al poble per les entitats humanitàries del poble. En fi, fer alguna cosa que d'alguna manera repercutessi al poble, que es parli de Sitges i que es parli que a Sitges, a part de moltes coses que hi ha al poble, doncs que també hi ha cultura i també hi ha pintura i hi ha museus. I...
Perquè en aquests últims cinc anys...
He estat fora.
On estàs?
Me'n vaig anar a Múrcia amb ma mare i allà, pues, bueno, vaig tindre una mica de...
Estic gairebé els cinc anys a Múrcia?
Tres anys.
I
d'aquests anys i pico que he estat fora, doncs, he aprofitat, doncs, per meditar molt, per rectificar, per corregir errores, que jo penso que, bueno, que he fallat, moltes vegades he fallat, perquè crec que sí. Jo, per exemple, quan vaig depositar el quadre al Calípolis, me'n recordo, jo, pues, no vaig demanar res, vull dir, res amb el sentit d'un recibo de deposito aquí este quadre. Bueno, són petites coses que són molt grans perquè al final, pues, et fa créixer en tots els sentits i bueno, i corregir errores i fer coses, i bueno, i em va portar aquest reto de que el qual vull fer ara al poble, pues és un reto molt important, és una cosa molt gran, i jo, pues, jo penso que moriré amb el llapis a la mà perquè és l'únic que sé fer ara.
Una cosa molt gran, vol una dir cosa la, molt la, gran, la més gran.
La més gran. Jo penso que serà el lienzo més gran de tota la història de l'art, perquè seran dos o tres Guerniques. No seran 8, ni el Guernica feia 8 per 4, 7 i pico per 3,58. I aquest lienzo, pues, em sembla que pot fer, pues, uns 14-15 metres. 14-15 per 7 o 8. Vull dir, una barbaritat. Però m'agrada, m'entusiasma, perquè jo només sé fer murals. Sí, sí, un lienzo amb una
carpa. No, és que estic... Això són 100 metres quadrats de pintura,
exacte,
més o menys.
Exacte, exacte, 100 metres quadrats. El Guernica eren 30 metres quadrats de lienzo, que vaig fer en 2 mesos, abans de 2 mesos. I això serà, doncs, pues, sí, uns... Exactament.
Uns 100 metres
quadrats. 100 metres quadrats de lienzo.
Segurament començarem pel mateix que li van dir en el seu dia l'Àngel Hernández.
Sí, sí, amb el
Guernica. I això, sí, i això sí, sí, on, sí, sí. On es pot penjar?
No. Aquesta, no. No,
ho,
no,
ho dic en el sentit
no,
clar.
No, sí. No, doncs pues mira, amb el Guernica no s'havia pensat mai, de que a Sitges no hi havia la mida per poder posar el quadre. Per això va quedar en un hotel de Sitges. Però, com jo li vaig dir amb el Jordi Baget, l'alcalde que tenim, que podem estar molt contents, de veritat, jo almenys estic molt content perquè es fain les coses o es fagin, però te recibe, t'escucha, està con lo que tu quieres hacer, i la veritat, si es farà o no es farà, jo penso que vull fer-ho i penso que sí que es farà, però encara que no es fes, em queda un regusto de saber que el Jordi estava al puesto on has d'estar. Aquí tinc Ràdio Maricel Morando, està amb el seu puesto, i penso que la vida et dona moltes oportunitats.
Com estem un fa 15 anys?
No, exacte.
És la mateixa taula.
Exacte, però vens del poble, veus que les persones que realment valen estan al seu puesto.
Ui.
No.
Ara marxem de la pintura.
Sí, entens. Llavors, jo,
tornem a la pintura.
Aquell lienzo, aquesta pintura, jo havia pensat que perquè no sigui un treball, perquè serà un treball de 3 o 4 mesos, vull que aquest quadre es benefici tothom. Vull dir, per mi, per corregir el que va passar amb el Guernica, vull que sigui un quadre per tothom. Un quadre que tot el món podrà tenir un trocito de quadre. Perquè al final d'aquest quadre serà una gran subhasta on es tallaran diferents formats d'aquest quadre, en diferents formats, es subhastaran, i aquesta subhasta pública en un hotel de Sitges, X, doncs perquè la Creu Roja o altres entitats, les entitats que realment ho necessitin i feien una labor digna, que penso que totes, penso que sí, i vull pensar que sí, que es puguin beneficiar d'aquest quadre i que tothom pugui tindre un trosset de quadre a casa seva.
O sigui, aquest quadre que és un mural...
Bueno, serà un lienzo.
Serà un lienz de sí, 7, 14 metres quadrats. Per 2, 100 metres quadrats.
Sí.
És un conjunt de quadres...
Exacte, un conjunt de quadres on serà un homenatge... Per això el títol, el titular d'aquest quadre podia ser La pintura, homenatge a la pintura entre el mar i el cielo. Vull dir que serà un conjunt de pintors on hi haurà el Velázquez, on hi haurà el Dalí, el Rossinyol, el Greco, el Van Gogh i un munt, Picasso, un munt de pintors on serà com un homenatge, on ells, jo vull reunir tots aquests grans mestres de la pintura universal, els vull reunir a Sitges, amb aquest lienzo.
I aquest llenç es dividirà finalment
i aquest,
en cadascuna d'aquestes...
En diferents formats, jo vull aquesta la idea de que en diferents formats, doncs que d'aquest quadre surtin una quantitat de quadres X i que es puguin subhastar perquè tothom pugui tindre un trosset de quadre, que direm un quadre, i veurà que li tocarà un tros de Picasso, de Velázquez, de Dalí, un conjunt de quadres perquè no acabi com va acabar el Guernica, que al final va ser desastrós. Sí, com sigui, al final va ser desastrós. Perquè una peça que es fa amb tanta carinyo, amb tanta estima i amb tant treball i tanta il·lusió, no es poden trencar les il·lusions de les persones.
Perquè les bosques que ens ha ensenyat l'Àngel, les bosques, sí. Diguem-ne, el que seria la configuració d'aquest quadre, hi ha una part central...
Exacte, llavors aquest quadre...
És a dir, hi ha un rectangle central i aleshores un marc on es desenvolupen els diferents homenatges...
Exacte, vull dir que hi ha un... Diguem que hi ha un espai al mig, que seria més o menys com el Guernica, de gran, i tot el que és al darrere d'aquest quadre... que seria l'espai principal, hi ha com un marc que redondea tot el que és el quadre, amb Dalí, Picasso, Velázquez, vull dir que tot un munt de pintors aquests, i al mig seria un tema libre que jo faria per completar aquesta peça.
I aquesta peça ha de ser trossejada?
I aquesta peça al final, perquè es pugui beneficiar tothom,
sí.
Es trossejarà, vull dir, serà un...
Amb moltes parts?
Home, Home.
Clar, és que dit així, amb moltes parts...
Bueno, a l'hora de que finalitzi el quadre, pues pot ser pues que el Dalí, per exemple, pues sigui un quadre, uh-huh. El Picasso sigui un altre quadre, que el Velázquez sí, que es pugui subhastar i que tothom pugui tindre aquest quadre, perquè no tothom pot tindre un quadre d'aquestes dimensions, que seria, per exemple, un munt de quadres d'1x1 o 2x1.
D'acord, és a dir, un cop finalitzada tota l'obra, exacte. Es decidiria veure com es divideix, com per es dir-ho d'alguna forma, perquè, per ser subhastada.
Exacte, perquè el fi d'aquesta obra és que les entitats, el poble de Sitges, es pugui beneficiar, les entitats humanitàries, que fan una labor encomiable, com pot ser Càritas, seguríssim, com pot ser la Creu Roja, que està a tot arreu, cada dia està més a prop de les persones, i que aquest quadre sigui un benefici, que es pugui beneficiar la gent que realment ho necessita.
D'acord. Aquest quadre que es pintaríem de suposar amb un llenç d'aquestes dimensions, sí, sí. És a dir, no es farà a parts i s'uniran, sinó que es farà directament amb tota la peça sencera.
Això serà directament a la peça.
D'acord. On i de quina forma?
Bueno, es farà una carpa, una gran carpa, com es va fer amb el Guernica, per exemple. Serà una gran carpa on el lienzo ja es munta directament de baix d'aquesta carpa.
D'acord.
Perquè es pugui cobrir. I perquè seran 3 o 4 mesos de treball, mínim. Perquè això és un treball de titanis, és un treball realment físic i mental. I...
Perquè per fer això, Àngel, el llenç va a terra, va penjat,
La fàbrica, això la fàbrica ho té per experiència del Guernica quan ho va muntar. Això la fàbrica ve i ho munta directament ja vertical.
D'acord. És a dir, penjat, literalment,
penjat,
com un quadre.
Es fa un aglomerat de fusta... Sí. I ja es posa el lienzo tot el gran que és.
És a dir, aquests 14 metres per 7 metres i pico.
Jo seria grandiós.
D'acord. També per fer-nos la idea, a quina distància més o menys es pot col·locar un pintor per tenir una certa visió absoluta d'aquesta obra i d'aquesta composició?
Jo...
Que ens imaginem, no ho sé, aquests 14 metres de punta a punta i aquests 7 metres...
Bueno, per mi és un metre, només. Per mi és un metre. Vull dir, jo quan pintava el Guernica... Sí, exacte, menja. Tens que acostar-te, tens que separar-te 10-15 metres per poder tenir la perspectiva del quadre. Però per mi no és un quadre molt gran. Per mi no són 14 metres, ni són 100 metres, ni són 150, ni són 200 metres de lienzo. Per mi són petits quadres que quan s'acaba un es comença un altre. Vull dir, sé el que vols dir, que al final, no? Però quan un ve un lienzo d'aquestes mides, jo no veig el lienzo, veig un només, el que tinc que començar, i quan acabo aquest
és un... És una obra de grans dimensions, però és un quadre de quadres, i per tant es aniran fent tots aquests quadres d'una manera individual.
Exacte, jo podia dir que és dificultós i que, bueno, i que això no és res. Es comença un...
Però com que no es tracta d'una obra sencera, sinó d'una obra que plega molts quadres...
El que passa que jo el que tampoc vull fer és un puzzle de quadres. Vull fer, com vaig fer amb el quadre de l'Ave Maria, de la Fundació Ave Maria, vull fer un quadre on pugui ser un quadre, de molts quadres, però un quadre. Que no puguin haver, que no es pugui dir una còpia de Dalí, altra còpia de Picasso, que no sigui un quadre darrere de l'altre, sinó que al final sigui un quadre de molts quadres. Passa que a l'hora de pintar-ho, perquè no perdi la perspectiva, doncs quan has acabat un espai, no un quadre, un espai d'un quadre, d'un tema, per exemple, el Dalí... Pues la idea del Dalí no és posar un quadre que tothom pot veure amb un llibre a la biblioteca, o pot anar a Cadaqués, o pot veure l'obra que té Dalí.
O sigui, no es tracta d'agafar una referència concreta de cada pintor?
No, exacte. Vull dir, el Dalí, per exemple, que jo porto aquí un boceto, el Dalí, per exemple, pues seria un Dalí que està al cel, que ens està mirant, que jo porto ja aquí un boceto ja fet, un Dalí que ens està mirant a nosaltres i que a sobre d'una nube té un cavallet i amb el cavallet té un petit lienzo i està dibuixant Sitges allà. I la gala, per exemple, pues està mirant a nosaltres. Vull dir, fer una cosa personalitzada.
D'acord.
No es tracta de dir...
És a dir, no es tracta de reproduir una obra determinada o d'inspirar-se en una obra determinada?
No, sinó fer una cosa diferent. Que sigui el Dalí... Vull dir, la idea meva és poder reunir tots aquests pintors a Sitges. Pues pintant Sitges, o, per exemple, que Rossinyol, amb una taula al cel, pugui estar amb el Utrillo, o pugui estar amb el Picasso, o pugui estar amb el Dalí a la mateixa taula i que ells puguin estar conversant en una tertúlia, per dir alguna cosa. Mm-hmm. Ja no és una referència de dir, no, jo és que tinc un quadre, faig una còpia, no, no. De dir, en el cielo està Dalí, està Picasso, està Rossinyol, doncs que allà on estan ells es puguin fer la seva tertúlia, que es puguin mirar, vull dir, algo realment diferent. I això és el que jo vull fer, una cosa molt, molt, molt personalitzada.
D'acord. Aquesta idea quan va néixer? A Múrcia? A l'arribar aquí?
No, mira, no. Jo ara fa cosa de un parell de mesos, un mes, mes i mig, doncs passejant pel passeig, amunt i avall, doncs jo, la idea que tenia no era aquesta de la fragata, en principi. Jo mirava el mar i estava mirant el mar i m'agradaria posar un lienzo al mar amb una base, amb una milla o milla i mitja, posar una base i poder posar un lienzo molt gran al mar i allà al mar mateix, amb aquell lienzo, poder començar a pintar. Ho volia fer al mar. La idea meva era fer una cosa tan original, res d'una carpa ni a sobre d'una seguretat, que clar, en definitiva és una seguretat.
Si no fer-ho sobre el mar?
Sí, exacte. Fer una tarima, una islita petita al mar, i allà al mateix mar fer un lienzo grandiós i poder fer-ho al mar mateix. Però aquesta idea, quan jo la vaig comentar...
I algú no us ha dit alguna vegada que sou un somiatruïtes de pensar aquestes coses?
No, és que... Sí, no. Però és que són coses tan diferents, són coses tan...
És a dir, pensava en una illeta ancorada al mar i allà...
Exacte. No, i encara que sigui una illeta molt, molt...
Ja.
Però
el sol i seren, amb bona mar i amb mala mar...
Exacte, però és clar, un dia va caure una pluja impressionant i quan vaig arribar a casa...
Es va desdir de la idea.
Sí.
D'acord.
I vaig dir, no, aquest treball... I està, hi havia gent que deia, Ángel, esto es una locura. Digo, no, és que m'encanta la locura. Lo que pasa que un trabajo... Y cuando hay un trabajo y unas personas que hay detrás y hay una cosa que es un montaje que es un, no se puede echar por la borda porque venga un y se vaya el lienzo como una bandera, como una vela de mar, de barco y se vaya a Mallorca, ¿entiendes el sentido? Pero es vital que volia fer algo gran al mar, algo diferent, però més que res perquè Sitges, que es pugui parlar de Sitges, de que hi han pintors, de que hi han museus. Perquè no s'oblidem que Sitges té unes raïces impressionants. Aquí va estar Dalí, aquí va estar Rossinyol, tota aquesta gent, Utrillo, Lorca, vull dir, aquí, Sitges era una cosa... I jo quan estic fora de Sitges, com li vaig dir amb el Jordi Baget, amb el senyor alcalde, jo li vaig dir quan estic fora de casa, les imatges que donen de Sitges són imatges una mica buscant el morbo, buscant una miqueta... A Sitges hi cap tothom. Però també és bonic que es parli de que s'ha fet un quadre, que s'ha fet un homenatge, de que hi ha gent que li agrada el Dalí, que li agrada el Rossinyol, són gent que han deixat molt. I gràcies a aquesta gent, gent com jo, que al final i al cap som aprendices d'aquests grans mestres, doncs podem fer coses gràcies a ells. I ells han deixat un gran patrimoni a Sitges, com pot ser els museus que hi ha aquí. Vull dir que Sitges, més que la faràndula i més que les platges i més que moltes coses que hi ha a Sitges, també hi ha cultura. Hi ha un alcalde que es preocupa de que, almenys per la meva experiència personal, tu has dit una cosa molt bona abans, de que l'Espina del Guernica, perquè ho vaig passar molt malament, ningú sap, tu vaig malament que vaig passar. Jo vull deixar una cosa aquí. Jo quan estava a la porta d'un hotel...
Dèiem l'Espina i ho vàrem... Sembla que li vaig fer la mateixa pregunta exactament a l'Àngel Hernández quan va fer l'obra o Miramar,
que
relacionat de l'espina, perquè aquesta és una espina, no molt direm gran. Que perenne,
però
que convivrà amb l'Àngel Hernández durant tota sa vida, molt probablement.
Sí, però gràcies a l'alcalde, gràcies a aquest projecte que jo tinc, o els altres que puguin arribar, jo aquesta espina pràcticament per la veig de sant, no, però és una experiència...
traumàtica.
Sí, escolta.
No.
Jo me'n recordo quan jo estava a la porta del Calipolis, del Calipolis.
Sí, en aquella protesta.
Exacte. La gent no sap que jo allà a la porta del Calipolis, que va desaparèixer el quadre, va desaparèixer, jo tenia cartes i les conservo de la Casa Real, de grans personalitats d'Espanya, les tinc aquestes cartes, l'alcalde ho ha vist, i jo tinc una ajuda moral molt gran allà, de la Zarzuela, del rei, de la reina, sí, de la Casa Real, del jefe de la Casa Real. Jo tenia la veritat allà. Jo allà, vamos, hi havia gent que venia per la nit, jo me'n recordo d'un notari que venia a les 3 de la madrugada, de Ángel, però tu no vas a poder con esta gente. Digo, si no se trata de poder o no poder. Lo que no puede ser es que el pueblo de Sitges, que hace un pintor un cuadro para el pueblo, que desaparezca de esta manera. Però jo realment em va afectar molt, perquè jo allà vaig deixar moltíssim. Per això aquest tema que vull fer ara, aquest quadre, pues, s'ha pensat molt bé, s'ha pensat que no desaparecerà nada, que tot el món tindrà un quadrito en su casa, que el fin serà molt bonito i que les entitats humanitàries d'aquest poble, perquè en definitiva la gent passa, les entitats queden aquí, però que serà un projecte de tots i serà un quadre, com jo digo, serà un quadre per a tots. Però en referent al Calipoli, jo me'n recordo que aquella protesta que jo vaig fer de 23 dies, vaig conèixer el senyor Lara del Planeta, que un dia se bajó del cotxe, què li passa a vostè, què tal, que, bueno, vaig conèixer gent i vaig tenir un respaldo, però que jo ja estava respaldat allà, estava respaldat perquè jo hi havia fax que m'enviaven de Madrid i els enviaven a alguns puestos de Vilanova i Barcelona, volguem dir, cuidado amb el pintor que no li passi res, perquè jo vaig deixar molt. Jo no vinc aquí ni vull fer un quadre a Sitges per cobrar ni incentivos. Jo el primer que dic és que el millor incentiu per a un pintor és, mentre treballa, és el hacer algo que quede, el disfrutar. Los pintores, cuando pintamos, yo al menos me pasa igual, cuando pinto yo disfruto cuando pinto, y si después esas piezas van a unas casas, se hace un será que tengo un alma altruista, no lo sé, soy altruista o soy, no lo sé, pero yo disfruto cuando pinto, es mi vida.
Heu d'estar 5 mesos dins una carpa, més
sí,
o menys?
Sí, aquesta carpa serà, pues, jo penso que pot ser uns 4-5 mesos.
En horari de treball, suposo? O heu de dormir?
No, a mi m'agrada, amb el Garnic que vaig fer també això. Jo allà tenia casa, l'Oasis, i jo vaig estar a la carpa perquè a mi m'agrada estar a dormir, perquè el pintar no és com una fàbrica. Per mi pintar tinc que estar amb l'obra.
Però 5 mesos?
Sí, a mi m'agrada estar. Perquè dia i nit, estar amb l'obra, poder estar allà, t'aixeques, te vas a la cama, te levanta, la ves, vull dir, són 4-5 mesos, no només de pintar, sinó de crear, de projectar, de fer coses que realment puguis, és un treball d'estar.
O sigui, 5 mesos, viure dins la carpa,
viure dins de la carpa, viure
i treballar, òbviament, dins la carpa.
Perquè és una cosa que estàs amb ella, estàs treballant amb ella. No es tracta de fer un tornell o servir, vull dir, és una cosa que almenys jo ho faig d'aquesta manera, amb el Garnic, que jo podia estar a casa meva i estar 8 hores.
O sigui que la idea també és que us vegin treballar.
Exacte. La idea també pot ser de que es pugui posar una pantalla de televisió, és una idea que jo tinc, una gran pantalla de televisió, a part de que ho puguin veure directament, perquè la gent pugui veure el treball les 24 hores del dia, dia i nit, que la gent pugui veure amb una gran pantalla el treball dia i nit directament.
No es fa una mica de respecte, això?
De
perdre la concentració, del món de vista, que
no,
si ara...
No, perquè això m'ajuda, em dona molta força. Jo tinc una cosa, Morando. Jo, i a vegades, quan me dicen, Ángela, estas persones que t'envidien, o estas persones que són mediocres, o estas persones que no poden fer aquestes coses, digo, mira, cada uno hace lo que puede. A mi em dona força les dificultats. Jo ara mateix, aquesta obra, si no fora feta el Guernica, jo me'n recordo quan vaig començar el Guernica, que abans de començar el Guernica hi havia gent de Barcelona, gent de fora, no parlem de gent d'aquí. Jo, per exemple, no estic en competició amb cap pintor, per mi són col·legues tots, i tots ho fem amb molta il·lusió, i tots intentem fer coses, tots. No hi ha cap pintor que vulgui el dolent per un altre, perquè tots som de la família i tothom volem fer coses i que es puguin... El que passa que la meva família, jo no tinc família, Morando, la meva família és la pintura. Jo sóc una persona sola, que no tinc a ningú, tinc els llenços, tinc els meus llapis, tinc les meves pintures, i per mi la meva família, pues, és la pintura i vull estar amb ella, perquè és el que m'ajuda a viure i poder aixecar-me cada dia i poder fer coses.
Un llenç d'aquestes dimensions deu valer diners, una carpa durant 5 mesos deu valer diners.
Exacte. Clar, jo tot no ho puc fer. Jo puc estar 5 mesos, puc estar 6, puc estar 4, i aquesta satisfacció que et dona, per mi fer aquest quadre és una escola. És una escola. Per mi el Guernica, i cuidado, ho vaig passar malament, però també ho vaig passar molt bé, perquè va ser una escola. Jo, per exemple, no puc fer un quadre petitet, puc fer-ho, però sembla que estigui al col·legi. A mi m'agraden els grans reptes, formatos. Vull dir, per mi aquest quadre que vull fer aquí a Sitges, per mi serà una escola, perquè no se sap mai, vull dir, és una cosa d'aprendre i absorbir una escola molt impressionant, i vull fer-ho. Però tu has tocat un tema que, exacte, que el pintor pot fer el que pot fer, no pot anar més. Doncs jo l'únic que demano és que el pintor dona el seu treball, es tanca amb aquesta carpa 4-5 mesos, vol que d'aquest quadre, arran del que va passar amb el Guernica, es pugui beneficiar tothom, que tothom que pugui veure com es pinta el quadre al final del trajecte pugui tindre aquest petit quadre a casa seva, que tot això, les entitats humanitàries es puguin beneficiar perquè també estan fent una labor encomiable. I bueno,
i heu fet números?
Bueno, pues els meus números no són. Jo un dia em vaig...
No sou especialista en números?
No, hi ha molta gent que... Bueno, molta, no hi ha tanta ja, però hi ha gent que em diu: Ángel, és que tu no tens que pensar en els números. Digo, no, perquè si penso en els números, entonces no soy artista. Jo penso en pintar, perquè el millor que hi ha és un regal, poder fer el que em vol, s'ha de menjar, s'ha de viure, exactament. Però els números són d'unes altres persones. Jo penso que si el pintor dona el que dona, ho dona tot, jo dono tot el que tinc, no tinc més. Jo, Morando, quan ha vingut la subhasta del càncer, uh-huh, o qualsevol subhasta, jo he agafat el millor quadre de casa meva.
No, us ho preguntem en el sentit que algú es pugui dir: escolti'm, que això val un disbarat, o pot valer un disbarat.
No val tant, eh?
Però sí, però val,
sí, exacte. Això val,
Està clar que no ens posarem a quantificar allò intangible, no, que és la feina del pintor.
Exacte.
Que aquí no hi ha, diguem-ne, hores al dia.
Però,
clar,
tot això costa.
Però
tot això costa.
Pregunto perquè teniu el projecte al cap, aneu a veure l'alcalde i li proposeu...
Sí, jo vaig veure l'alcalde, ara farà un mes, algú així, amb la idea. Ell de seguida la va veure.
Ho dic, que ja es veia venir.
Exactament.
Que ja us veia venir, més o menys.
Sí, exacte. Jo dic, ja me vas a traer algo macro, seguro. Pues te espero. Ja em va veure bé. I quan jo li vaig ensenyar el boceto que jo tinc, més o menys del que seria l'obra, pues home, ell és de la... A més, estem parlant d'una persona que ell sap el que és un artista, sap el que és la pintura, ell té un pare que és un artista, és un gran pintor, ve d'una família de sap el que toca i sap el que veu. Però clar, quan tu parles amb una persona, a mi em costa molt poc parlar amb l'alcalde, poquíssim. Perquè jo parlo amb ell i és com si el coneixés de tota la vida, perquè és que m'entén de seguida. Jo li vull dir qualsevol cosa, pum, i ja me l'està agafant. Ah, doncs mira, esto per aquí. I és que no hi ha... Jo no porto borrador. Allà on jo vaig no porto mai borrador. És una cosa que... I ell, la veritat, quan jo li vaig presentar el boceto, li vaig dir el que seria, de seguida va dir, bueno, això és una idea impressionant, però més que res, no perquè sigui bonic ni no sigui bonic, perquè és un treball, de veritat ho dic, de titanes. És un treball molt, 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 però és que a mi m'agrada aquest treball, perquè és molt de treball, i perquè serà un quadre realment... Et diré una cosa, jo li vaig comentar a una persona de Barcelona, i quan li vaig comentar el quadre, diu, Àngel, això no s'ha fet mai a la vida, un quadre tan gran. A més, ja no solament és la mida del quadre, sinó el significat del quadre, el que pugui vindre molta gent a Sitges i que molta gent, que els agrada el Dalí, el Picasso, el Velázquez, el Van Gogh, el Greco, inclús, vull dir, serà un popurri de pintors i al mig un tema libre que serà una cosa molt bonica, que serà, bueno, ja dic, és una cosa... Clar, tot això posa un treball, però quan parles amb gent, amb persones com l'alcalde que tenim ara, que és veritat que aquella gran espina que tenia, amb uns altres circumstàncies, jo penso que no hi ha cap alcalde... I em sembla que l'última vegada que vaig estar aquí ho vaig dir. Jo penso que no hi ha cap alcalde en cap puesto del món que pugui fer una cosa malament pel poble. Això segur. Seguríssim. Tot aquell que és un senyor que arriba alcalde d'un poble, d'una ciutat, d'un president, seguríssim que vol el millor pel poble. Que hi ha un que no té tanta sensibilitat. Jo quan vaig estar a la porta del Calípolis hi va vindre molta gent. Qui no va vindre va ser una persona que potser sí que tenia que haver vingut. Però jo no guardo rencor amb ningú. Ara, hi ha alcaldes, hi ha persones que tenen més sensibilitat que uns altres. Però jo no penso que hi hagi cap alcalde que vulgui lo malament. Tots ho volen fer bé i tots volen pintar un poble preciós i una ciutat i un país. A vegades volen pintar un país que no, que per res.
L'alcalde us va dir que sí?
Sí. I llavors l'alcalde, quan jo li vaig dir això, digui, seguríssim, per l'Ajuntament tens la meva... contentíssim. Sí, perquè jo, més que res, la resposta d'ell, la resposta de l'Ajuntament, a més, per part d'ell, doncs vaig sortir molt reforçat, molt animós, em va posar molt la moral, perquè dic, bueno, això funciona, això sembla que sí, perquè a vegades...
Perquè aquest sí, no? Voleu dir que podeu començar quan vulgueu, o és un...
No, no, no.
O és aquest... un sí condicionat?
Clar, home, és un sí d'ell. Bueno, un sí condicionat. D'acord. Perquè hi ha una empresa que està a Sitges, que depèn... Home, jo dic una empresa, clar, ell diu, Àngel, per mi ja està fet el quadre, ja es pot començar. Però, clar, s'han de buscar els mecanismes, atiré més, Morando.
És a dir, l'alcalde us va dir que si depèn d'ell...
Si depèn d'ell, totalment, segur. Vull dir, si depèn de mi, ja dono el fet. Atiré més. Si jo econòmicament, jo sóc un pintor humilde, la pura veritat, la persona que come pintura, amb el sentit de que mi alma l'alimento més com pintura que com comida, perquè em fa viure, però si jo econòmicament estigués molt, molt, molt bé, molt bé, molt bé, que és impossible que un pintor pugui estar molt bé, molt bé, jo inclús financiaria l'obra, imagina't, fins a quin sentit. Però és veritat que l'alcalde, per part d'ell, aquell dia, el Jordi Baget, va dir, Àngel, per mi es pot començar. Ara, hi ha un condicionament de que es necessita qui pugui muntar això.
D'acord. És a dir, teniu el permís per poder,
exacte,
si s'aconsegueixen els recursos,
sí, sí,
instal·lar una carpa a la Fragata entre 4 i 5 mesos, bé, el temps que costi el desenvolupament,
sí, sí,
de tota aquesta obra.
Sí, sí.
Els recursos, d'on es poden treure?
Bueno, jo, quan vaig arribar de fora, que fa 5-6 mesos, doncs em vaig enterar, com tothom aquí a Sitges, que la família Bacardi, no? Perquè hi ha moltes multinacionals, hi ha moltes. També és veritat que hi ha molta gent, seguríssim, que es poden agafar el talonari i dir que s'empieza esta obra. Hi ha gent també que, per molts motius, hi ha gent també que pot fer-ho. Però jo, aprofitant que la casa Bacardi pues, està a Sitges i és una família pues, que sembla que les raïces són d'aquí, que són gent que, bueno, que estan afincades aquí, que han fet cosetes pel poble també, pues, jo no les coneixia, però a través d'instal·lar-se a Sitges i tal, pues, vaig dir, pues, mira, seria una bona idea que la casa Bacardi, que la tenim aquí, si fora sigut Coca-Cola, pues, fora sigut Coca-Cola o qualsevol empresa, perquè multinacionals, hi ha un munt de multinacionals, i després la publicitat que donarà això serà impressionant, perquè pensa que serà el primer quadre de la història, vull dir que això serà, cuidado, però jo vaig pensar, la casa Bacardi està a Sitges, doncs per què no la casa Bacardi pot col·laborar amb una obra cultural d'aquestes mides i d'aquesta cosa pel poble de Sitges i que també pugui ser una família del poble. I jo, doncs, la idea va ser aquesta, li vaig parlar amb l'alcalde, mira Jordi, he pensat que la casa Bacardi, que la tenemos en Sitges, que está regada en el pueblo de Sitges, pues yo no he estudiado mucho esta familia, pero es verdad pues que está aquí, está puesta y además es la casa, pues podíamos hacer esto, que la casa Bacardi pudiera soportar, es decir, un poco de sponsor, de ayudar un poco a que esta obra se pudiera hacer en beneficio del pueblo, que en definitiva sería en beneficio de todos, porque cuando se hace algo importante, cuando se hace algo serio, para mí tiene que ser una cosa para todos. Pues he dicho que será un cuadro para todos. Que no digan, es un cuadro, porque fíjate, el Guernica fue una experiencia malísima. Nadie se aprovechó de ese cuadro. Y la gente no sabe una cosa. La gente no sabe que yo cuando acabé el cuadro en el Oasis, había un señor que ya no está por aquí.
Que os lo hagués comprat.
Exacto.
Yo pensaba que era vos.
Exacto. Había un señor que es el que me animó a hacer el cuadro. Yo esta espina la quería sacar. I amb el temps pues, tinc l'oportunitat de poder durir i això em fa estar bé, però jo quan vaig acabar el Guernica hi va haver un senyor que em va animar a que es fes el Guernica, que llavors el Pere Jugent, Àngel, lo harà, digo, sí, lo haré, Pedro, lo haré, jo vaig quedar bé, vaig fer el quadre, però jo quan vaig acabar el quadre una persona en aquell moment que estava bé, ara sembla que no està tan bé,
que estava bé de diners, voleu
no,
dir?
No, estava bé de tot.
De salut.
Sí, sí, no? I a lo millor l'home, pues, bueno, pues, potser la seva experiència de la vida, potser la seva forma de ser, potser pues, la vida, pues, no sé, hi ha gent que té diners i hi ha gent que no té diners. Però jo vaig tranquil pel carrer, amb la cara molt alta, i estic orgullós de com soc. Perquè no li tret a ningú res, ni vull dir res de ningú. Jo soc feliç donant. Però aquell senyor, i això no ho sap ningú, aquest senyor, quan jo vaig acabar el Guernica, em va parlar davant d'unes persones molt concretes, i em va dir, Àngel, mira, hi ha una persona en Cubelles que el quadro te lo compra. Digo, què dice? em va temptar per comprar el Guernica per 4 o 5 milions de pessetes en aquell moment. Digo, ¿qué me dice? Digo, un cuadro que lo que hemos trabajado y las empresas que han colaborado y los comerciantes y para el pueblo, es, no, bueno, ni mucho menos. Y yo, llavors, en aquell moment, si em tocava la butxaca, pues, com tothom, pues, re de re, i anava tirant, però a mi el meu pare em va dir que és tota la vida amb la cara ben alta. I a mi em compraven el Guernica. Jo vaig dir que no, que el quadre no es venia per què dice? I quan va... Com va quedar jo que aquell home va agafar el Guernica...
Això us ho van dir davant de persones.
Sí, sí, davant de dues o tres persones em van dir això. Que em compraven el quadre. I dic, no, el quadre no se vende, el quadre és per al pueblo de Sitges. I aquella persona de ràbia va tancar el quadre amb un local que ell tenia a l'Oasis. I el Nacho de Déu, que Déu tingui amb el cel, per mi, és una gran, per mi era el millor amic que jo tenia.
El Nacho Déu?
El Nacho Déu, que buscava puesto per Sitges, per mi era un gran amic, molt bona persona. Jo, un carinyo excepcional, el trobo molt a faltar, de veritat. Pues, jo me'n recordo que un dia, i això ho sap el Pere Jugeny, ho sap, un dia el Nacho li va dir a la policia que anés a l'Oasis a recuperar el Guernica que aquest home el tenia en un local tancat. Perquè jo no vaig voler vendre aquest Guernica.
I la policia local va anar,
i la policia local va anar a l'Oasis, va recuperar el quadre i el van portar a l'escorçador de Sitges. D'aquí ve que quan la Vanguardia va sortir tota una pàgina d'un reportatge que van fer de que el quadre s'estava morint a l'escorçador, llavors un director que hi havia a l'hotel Calípolis, senyor Esteban, que va desaparèixer amb el quadre, em va trucar i me dijo, Ángel, el quadre puedes traerlo aquí a l'hotel. I d'aquí va ser que el quadre que estava a l'escorçador, perquè en principi, que la gent tampoc ho sap, aquest quadre, amb el regidor que hi havia abans, amb el Marc Martínez, es va parlar de posar-ho al col·legi que hi ha a sobre.
A l'escola Miquel Utrillo.
A Miquel Utrillo. Llavors jo vaig anar i volíem posar el Guernica en un saló del Miquel Utrillo, amb un director que em sembla que és de Àngel, me'n
sí,
recordo jo.
No sé. Àngel Bermejo.
Exacte. I en aquell moment...
És a dir, Miquel Utrillo, sí, hi havia espai.
Sí, però havia... tenia que tallar el quadre. I em van dir que no, que es tenia que tallar. Digo, no, hombre, no. ¿Cómo se va a cortar el cuadro para meterlo aquí a hacer la fiestecita y las fotografías? Digo, no, no. El cuadro se ha hecho con las medidas que se ha hecho y no se corta. Llavors, pues, van veure que jo no volia tallar el quadre. No, perquè com tu vols tallar un quadre per poder-ho posar en un col·legi i fer la festeta, les medallites, les fotografies? No, no. El millor serà un defecte meu de que sóc com sóc. Però si una cosa es fa bé des del principi i es treballa, i es treballa, i es treballa, és com si tu tens una entrevista de 20 minuts i tens que tocar uns temes 20 minuts i no, no, vostè ha de cortar 10 minuts. No, no, jo no puc, jo necessito... Clar, volíem tallar el Guernica, però jo vull que quedi constància de que jo vaig fer el Guernica pel poble de Sitges, no per vendre el quadre. I sóc una persona que... humilde, jo no cada dia es ven quadros, ni cada mes, ni cada dos mesos, però jo, la meva vida és la pintura i vull viure amb la meva pintura i fer coses. I jo, el millor que pot ser una persona a la vida, el millor que una persona pot tindre a la vida, és que puguis anar pel carrer amb la cara ben alta, ben alta. Jo, si fora venut aquell quadre, és que ni per Sitges, jo vaig a l'Ajuntament i per mi és la meva segona casa. Jo ara mateix no podria estar aquí, no podria estar ni al poble. I el meu pare em va ensenyar uns altres valors. I mira com va acabar el Guernica. Però això em va saber molt greu, que la lluita que jo vaig tindre amb el Guernica, que vaig passar unes depressions lamentables. Hi ha una persona a Sitges que em va ajudar moltíssim, moralment, amb els seus escrits. Per mi, un periodista increïble, una gran persona. Em va ajudar moltíssim i l'estic agraït fins que l'últim sospiro.
Un ex cap de protocol, l'Antoni Miravent.
L'Antoni Miravent, per mi, ha sigut una persona, conjuntament amb el Josep de l'Eco, per mi són dues persones, sobretot l'Antoni Miravent, que em va veure molt fotut, però molt fotut, i amb els seus escrits, amb les seves, em va valorar la meva constància, la meva, i no pararé mai, no pararé, perquè és, la meva vida és la pintura.
Estava condemnat aquell Guernica, per això.
Aquell estava condemnat, exacte, però per això em va saber... Per això
vista la història en la distància,
sí,
dels 15 anys...
Clar.
Però, esclar, ja.
Llavors, clar, quan ara vols fer, clar, però jo em va ensenyar també a dir, no, jo ara quiero hacer un gran quadro, i el Jordi Baget ho va entendre perfectament. Que jo el Guernica també vull dir una cosa, hi va haver algunes persones que em volien guiar pel camí, volien dir: Àngel, que el Guernica està en tal sitio i en tal casa i en tal xalet, en tal urbanització. Digo, no, no, hi han hagut dos o tres persones a Sitges i famoses, a més, molt famoses, sobretot una, molt famosa, que sap la vida de tothom, perquè té un càrrec molt important fa molts anys, i sempre em picava: Àngel, que el Guernica lo tiene tal persona, que está en tal sitio, que te digo, no, hombre, no, si yo las cosas no las veo, no puedo yo decir en tal lugar, ojalá yo supiera dónde estaba. Però allò quedarà, pues bueno, d'aquella manera.
Us ho veu creure o no?
Home, mira, Morando.
O si voleu, ho preguntem al revés.
Morando.
El Guernica va desaparèixer o està a casa d'algú?
Està a casa d'algú.
Està a casa d'algú?
Sí, 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 sí. Jo, sí? Jo me'n recordo que pintant el quadre de l'Ave Maria, de la Fundació Ave Maria, i això ho sap l'alcalde, el Jordi Baget, perquè jo quan parlo amb ell, és que és veritat, és com si el coneixés de tota la vida, i jo no tinc ningún cargo en el ayuntamiento, ni tengo nom, no tengo nada, soy un pintor que voy por libre.
Escolta'm, si avui us escolta l'alcalde, no passarà per la porta.
No, però m'entens. Però sí. Jo li vaig dir amb el Jordi Baget que un dia pintant el quadre de l'Ave Maria, això poso per testic el meu pare, que està a l'altre món, i hi ha persones que ho saben perquè vaig tancar la porta del Miramar quan jo pintava el quadre de l'Ave Maria i vaig anar a casa d'una persona que per mi és el meu pare espiritual i li vaig parlar com una altra persona, dues persones. Pues, quan jo pintava el quadre de l'Ave Maria va entrar un xicot alemany, ben vestit, trajeado. Oh, bonito el quadre, me dice. Digo, sí. Dice, pero usted pintó otro quadro más grande. Jo el tenia vist amb aquest xicot, sembla que tenia una tenda d'antiquaris o algo així, sí, tocava l'art, el tocava. I me dice, però el Guernica era molt grande. Digo, ah, que lo conocía. Digo, claro, claro. I me dice, ¿sabes tú la urbanización tal y tal y tal y tal y tal y tal? ¿Sabes quién vive allí? Vive fulano de tal. ¿Y sabes qué me dijo una persona de tal tal? Dice, mira qué trofeo tengo. Mira qué trofeo tengo. Vull dir, clar.
O sigui que encara teniu l'espina.
Perquè clar,
sabeu, suposadament, sí, que una persona amb nom i cognoms que viu en una urbanització té a casa seva aquell Guernica que va desaparèixer.
I amb molts diners, però jo vull que sàpiga aquesta persona, perquè segur, i ell no em mira, ell quan em veu pel carrer passa els ulls, no em mira. Jo quan vaig començar el Guernica al Cali, em va dir, que lo que necessites ja sabes. Però quan vaig acabar el Guernica va desaparèixer. Ara, jo el que no puc dir és dir fulanito de tal i de tal i de tal.
O sigui, clar, que no ho podeu certificar.
No. Vull dir que a mi
però dins gent, vostre sí, hi ha aquell exacte convenciment
sí.
que una persona amb la sí qual sovint us trobeu pel carrer
sí,
és sí qui té el Guernica a casa seva.
Exacte, que a mi em vingui una persona que em desperti aquest sentiment. Perquè és veritat que amb la... Tinc una cosa, a l'alcalde que hi ha...
Ara us anava a dir al revés, i sí que el pobre home resulta que no el té.
Exacte. Però jo no puc dir... Clar, però és que jo no puc dir...
No, està clar, només faltaria. No?
Home, no faltaria més, perquè aquesta persona és molt famosa, té una empresa
algú,
molt gran.
Però no? Algú us va dir que una persona amb nom i cognoms que viu a tal, té el Guernica a casa seva.
Jo he cenado con tal i tal i tal en su casa.
I estava en el comedor.
No me dijo esto.
Ah.
No, dice, yo he cenado con él y tal y tal y tal y tal, y me ha dicho, dice, mira qué trofeo tengo.
I li va ensenyar el quadre.
I li va ensenyar el Guernica. Però cuidado, el Guernica va amb una bobina de nadera. No, cuidado, el Guernica es va posar... Jo me'n recordo que el Guernica, quan es va... Hi havia una boda al Calípolis, hi havia una boda. I el subdirector José María, un xicot jove, que per mi, el temps que el vaig tractar, una persona afable i bé, perquè el senyor Esteban va desaparèixer del Calípolis. Mira, tiré més. Jo quan vaig arribar de Múrcia, aquella època que va morir el meu pare, vaig al Calípolis a veure el quadre. I surt aquest el José María, el subdirector, que va ser l'últim, ell i jo, que per mitjans d'una boda es va rebobinar el Guernica i es va posar a la planta de baix. Que llavors Tomàs Gràcia feia les reformes del Calípolis. Bueno, quan jo vaig vindre de Múrcia, le digo, José María, digo, el senyor Esteban, que no veo el quadre. Dice, no, es que el senyor Esteban lo despidieron, que aquí, que allá... Digo, bueno, digo, ¿y el cuadro dónde está José María? Dice, ah, no. Dice, el ayuntamiento, digo, va a despistar. Digo, ¿cómo que el ayuntamiento? ¿Y el cuadro dónde está? Ah, es que no lo sé. Clar, va començar així. Jo vaig a l'Ajuntament, parlo amb el Nacho, perquè l'alcalde en aquell moment no hi era, digo, Nacho, digo, pasa esto, que el cuadro no está, dicen que no saben dónde está. Digo, que sepas una cosa, mira a Villanueva, lo denunciaré en el juzgado y me pondré en la puerta, porque yo pido dónde está el cuadro. I això va ser el començament.
I hem passat 10 anys.
I hem passat 10 anys.
I hem passat 10 anys. Clar. Està per veure si aquest homenatge a la pintura entre el mar i el cel es podrà fer. El permís ja hi és. Sí. Falten els diners.
Exacte.
I Bacardí ha de respondre a aquesta petició d'alguna manera jo, que se li fet.
Sí, jo sí, m'agradaria creure que la casa Bacardí, que està, ja està posada al poble, està ja fincada a Sitges, definitivament sembla,
faci un cop de cap.
Exacte, que pensi que hi ha entitats humanitàries al poble, que pensi que hi ha un pintor que ha fet coses, que no és un pintor que s'estrella, jo podia fer aquell lienzo, com podia fer dos lienzos més, i que hi ha una persona que vol fer coses pel poble.
Doncs a veure si hi ha resposta. Àngel Hernández, gràcies una vegada més. Sort en el futur. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.